Continguts en xarxa.
El POU. L'homeopatia torna a ser notícia. L'agència que regula els medicaments als Estats Units ha organitzat aquest mes diverses audiències amb les parts implicades en aquesta anomenada medicina alternativa per determinar si cal que els seus productes passin pels mateixos controls que segueixen els medicaments tradicionals abans de sortir a la venda. Fa un mes, el Consell Nacional de Sanitat i Investigació Mèdica d'Austràlia va concloure que no és ètic per part dels professionals de la salut tractar pacients amb homeopatia, perquè no és eficaç i no va més enllà de l'efecte placebo. Tot això, mentre al nostre país l'homeopatia és present a les farmàcies i a la universitat. Per parlar de l'homeopatia, entrevistem Jesús Porroy, que és doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona. Porroy ha publicat el llibre Homeopatia sense embuts, una pràctica que prospera entre miracles i miratges, a la col·lecció Catàlisi de la Universitat de Barcelona. Jesús Porroy, moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Una pregunta molt clara d'entrada. L'homeopatia és una ciència o una pseudociència?
És una pseudociència i et diré per què. Perquè la característica principal de la ciència... Però la ciència, hi ha gent que diu que és un mètode, hi ha gent que diu que és un conjunt de coses que estan demostrades. La ciència, en realitat, és una activitat que descarta. Val? Tu tens idees, les poses a prova, i si no són el que et pensaves, les descartes. I això inclou un munt d'activitats diferents. I l'homeopatia no descarta. L'homeopatia no hi ha cap manera que algú pugui dir això no funciona, doncs ho descartem. I igual que moltes altres pràctiques que estan entre nosaltres, l'homeopatia és una pseudociència.
Quins són els principals elements teòrics de l'homeopatia perquè la gent se'n faci una idea?
Sí, però l'homeopatia se la va inventar un metge alemany fa uns 200 anys i té dues idees principals. Val? Una idea és el que en diuen de la similitud, que vol dir que la mateixa substància que et fa mal quan te la donen amb una persona sana, quan li donen a una persona que té aquests símptomes, li cura els símptomes. Si a tu la ceba et fa plorar els ulls, doncs una persona que tingui, per exemple, una rinitis al·lèrgica i que li plorin els ulls, la ceba li hauria de treure la rinitis al·lèrgica. Aquest seria un exemple. I l'altre principi de l'homeopatia és que com més diluït està el remei, més potent és. Això té molta lògica, perquè quan parlem de ceba, mira, ens és força igual, però si parlem d'arsènic o de mercuri o de moltes altres coses que es donen en homeopatia, no és gaire convenient que t'ho donin així en estat natural, no? Llavors per això ho dilueixen. I això, que com més diluït més potent és, contradiu tot el que sabem de la química, de la física, de la biologia, no? I clar, són aquests dos principis que en el seu moment podien ser una idea més o menys interessant per posar-la a prova, que quan s'ha posat a prova s'ha vist que no és així, però que hi ha molta gent que incomprensiblement encara hi creu.
Però jo conec gent que em diu que l'homeopatia li funciona.
És que l'homeopatia funciona en alguns casos, per exemple, funciona amb les malalties que es curen soles. Val? Tu tens una grip, prens homeopatia i al cap d'uns dies t'haurà passat la grip, però no t'haurà passat la grip per l'homeopatia. Tu segurament li atribuiràs. Funciona amb nens que abans es posaven molt malalts i ara no es posen gens malalts, perquè els nens, quan són més petits, tendeixen a posar-se més malalts, quan es fan més grans, doncs es posen menys malalts. No? Clar, si tu al nen petit li has donat homeopatia, dius, veus, des que li dono homeopatia, ara ja no se'n posa tan malalt. O sigui, funciona en aquests casos i després funciona també com a placebo, òbviament. Vull dir, l'efecte placebo és una cosa molt coneguda, que funciona no només amb l'homeopatia i amb altres pràctiques d'aquestes, sinó també amb la medicina. La medicina té un component molt fort d'efecte placebo, però l'homeopatia només té l'efecte placebo, no té res més que això.
En el llibre parla de la relació entre homeopatia i psicoanàlisi.
Sí, perquè el tipus de visita mèdica que fa un homeòpata inclou un estudi de la persona i el tipus de preguntes que se li fan a una persona moltes vegades estan relacionades amb la personalitat i amb aquest tipus, que també és una pseudociència, la psicoanàlisi, no? amb aquest tipus d'enfoc que lliga temes de personalitat amb temes mèdics, que és cert que la personalitat influeix amb la fisiologia de la persona, només faltaria, però que hi ha un punt en què tot això ja deixa de tenir contacte amb la realitat i passa a ser simplement coses inventades.
Si l'homeopatia no funciona, per què el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona té una secció d'homeopatia que es pot trobar tranquil·lament a la seva web?
Aquesta és una molt bona pregunta i no té una resposta fàcil. Jo aquesta pregunta l'hi he fet a la gent, als directius del Col·legi de Metges de Barcelona i molts altres col·legis de metges d'Espanya i d'altres llocs tenen seccions d'homeopatia. La resposta així més o menys política és que és millor tenir la gent controlada i a la vista que no pas tenir-los pel seu compte. Llavors és millor tenir una secció d'homeopatia dintre del col·legi perquè així evites que hi hagi una escissió i els homeòpates vagin pel seu compte i no els puguis, d'alguna manera, vigilar. També jo entenc que hi ha una mica la idea aquesta de tinguem la festa en pau. I mentre les coses així més grosses estiguem d'acord, amb això altre no ens hi ficarem gaire. Jo crec que és un error, des del punt de vista del Col·legi de Metges, o des del punt de vista del Col·legi de Farmacèutics, que també en tenen, tenir aquesta... acceptar tutelar aquest tipus de pràctica perquè és com si el col·legi de psicòlegs tutelés els tiradors de cartes, perquè els tiradors de cartes també fan estudis de la personalitat. Pues no té res a veure, no?, la psicologia amb el tarot o amb l'astrologia, i aquí estem parlant de coses molt semblants.
Però les mateixes farmàcies venen els productes homeopàtics i de fet moltes d'elles els anuncien.
Sí, jo això ho vaig preguntar l'altre dia que vaig fer una xerrada al Col·legi de Farmacèutics de Lleida i tampoc no hi ha una resposta així molt, molt clara, perquè l'homeopatia a les farmàcies és un negoci boníssim, entre altres coses perquè la gent paga allà amb efectiu, i l'altra cosa és que és un tipus de producte que deixa un marge interessant. Tu vas a la farmàcia amb un genèric i això són males notícies pel farmacèutic, perquè li estàs pagant un euro i mig o dos euros d'una cosa que igual acabarà cobrant de l'administració al cap de no sé quan, no? Mentre que una persona que vagi a comprar un producte, diguem, no farmacèutic, i l'homeopatia en aquest cas és un producte no farmacèutic, això doncs per la farmàcia doncs li pot representar una font d'ingressos interessant. Jo entenc que va per aquí, perquè si no hi ha cap altra explicació.
Perquè no hi ha productes genèrics d'homeopatia a diferència dels medicaments tradicionals.
Aquesta també és una molt bona pregunta, perquè l'homeopatia es ven a través d'unes quantes multinacionals que entre 3 o 4 allò es mengen tot el pastís, pràcticament a ningú li impedeix res fer-se homeopatia a casa. O sigui, tu pots fer-te-la i a qualsevol lloc t'expliquen com es fa, però la gent continua comprant doncs, les pastilles aquestes per prevenir la grip que costen 2 euros per pastilla i que no s'ha vist en cap moment que serveixin per res, però hi ha un concepte aquí al darrere, no sé, la fe de dir si ho ven la farmàcia i a més no és barat, deu servir per alguna cosa, no?
Però si venen productes dels quals no s'ha demostrat la seva eficàcia, el farmacèutic que els dona no està contravenint la seva professió?
Sí, hi ha alguna excepcions raríssimes i molt, molt, molt honrades, no? I estic pensant, per exemple, en un farmacèutic de Madrid que ell, quan algú a la farmàcia li entra a demanar homeopatia, els dona un fulletó, els diu, mira, vostè primer llegeixi això, i si després de llegeixi això encara la vol, doncs llavors jo li vendré perquè estic obligat a vendre-la. Però si primer llegeixi això, li dona aquesta informació amb aquestes quatre idees bàsiques de l'homeopatia. I llavors això li ha creat molts problemes entre el Col·legi de Farmacèutics, que l'han cridat, la Comissió Deontològica l'ha cridat a declarar un parell de vegades, no?
També hi ha un màster sobre homeopatia a la Universitat de Barcelona.
Sí.
La mateixa pregunta, com pot ser que una universitat ofereixi uns estudis en aquesta matèria si no hi ha aval científic darrere d'ella?
La resposta curta és per diners, perquè hi ha gent que està disposada a pagar matrícules per fer màsters d'això i de moltes altres coses, i mentre hi hagi gent disposada a pagar, hi haurà gent disposada a oferir aquest servei. A mi em sap greu, perquè jo sóc llicenciat i doctorat de la UB, i em sap greu, hi ha altres universitats que també ofereixen coses per l'estil, no és que la UB sigui un cas a part. Però al final jo crec que hi ha molt poca vigilància sobre el tipus de màsters que es fan, màsters o postgraus o aquests estudis, diguéssim, no regulats, i fins allà on hi hagi, no sé, 50 o 100 o 200 persones disposades a matricular-se i pagar el que costa la matrícula, a la universitat ja li va bé.
Quin paper juguen, per exemple, empreses com Boiron que fan productes homeopàtics en aquests estudis, en aquests màsters que hi ha a les universitats?
Bueno, són la referència, no em consta que tinguin una implicació directa com a professors, tot i que la gent de Boiron fan conferències per tot arreu i tenen molta, molta presència. Però tampoc, o sigui, no... Boiron, per exemple, paga una càtedra d'homeopatia a la Universitat de Saragossa, i això és un una cosa directa, eh? Allò és la càtedra Boironda o d'homeopatia. Que després els màsters aquests, jo tampoc no crec que sigui tan, allò, tan conspiratori com per dir que Boiron està finançant els màsters de tots aquests llocs. Però és una mica la referència. Entre nosaltres, Boiron és la referència a altres llocs, a Alemanya, a França, i altres empreses que tenen potser més presència.
Els mitjans de comunicació tracten l'homeopatia de forma rigorosa?
No, en absolut. Els
mitjans de comunicació... la crítica que vulgui els mitjans.
Sí, no, no, la veritat és que no em tallo gens, no tinc res a perdre. Però l'homeopatia i altres coses, que no només l'homeopatia, dietes miracle i enzims prodigiosos i tota una sèrie de coses d'aquestes, tenen barra lliure a les teles, a les ràdios, als diaris. És la manera més fàcil de sortir amb un mitjà de comunicació és escriure un llibre dient que tens la dieta mediterrània dels avantpassats Neandertal, i llavors ja està. Vull dir, tens assegurat que tens un impacte aquí, no? Suposo perquè són missatges positius, la gent li agrada i és dir, ostres, doncs tu, si et cuides i menges fruita i verdura, ja, doncs que això també t'ho puc dir jo, no? I en canvi, a la que li afegeixes un component aquest de dir, no, és que tenim l'enzim mediterrani, doncs ja està, no? Ja has trobat aquí una mina d'or. I els mitjans, tot això, els encanta aquest tipus de missatge, i s'ho empassen amb tota la tranquil·litat. No hi ha cap aproximació crítica en aquest tipus de cosa, que sí que la veus amb altres coses, eh? Els mitjans entrevisten un ministre d'Economia o un, jo sé, o qui sigui, un empresari d'una multinacional de les telecomunicacions i el poden arribar a matxacar molt a preguntes, però en canvi el sector aquest de la pseudociència curanderisme està molt, molt ben tractat.
Llegint el seu llibre, he entès que alguna editorial va rebutjar el seu projecte per motius ideològics.
Alguna, unes quantes.
Exacte.
Sí, no. Hi havia alguna editorial que ho va posar per escrit, de dir, no, és que nosaltres no publicarem mai un llibre que critiqui l'homeopatia. Diu, bueno, doncs res, doncs vosaltres ho perdeu. I altres editorials ho van rebutjar en el sentit de dir, ostres, que no tenim ganes de ficar-nos en aquest embolic. Perquè un llibre que expliqui tot això i que critiqui tot això se'ns tirarà sobre un munt de gent i no volem entrar-hi. Llavors, al final, els de les publicacions de l'UB van ser valents, tot i que en el llibre critico la universitat pel tema aquest del màster, no? I van ser valents i van decidir tirar endavant. Després el llibre ha tingut una repercussió limitada, eh? La gent que l'ha llegit li ha agradat molt, però ha costat molt entrar a mitjans i ha costat molt tenir visibilitat.
Veient que no hi ha avals científics sobre l'homeopatia, com és que no hi intervé l'administració catalana o estatal per deixar clar que no són productes que funcionin, que tinguin aquest aval científic?
Intervé poc, i quan intervé malament. Perquè l'administració catalana fa temps va intentar fer un decret per regular les teràpies naturals, entre elles l'homeopatia i alguna altra, l'acupuntura i tot això, i el decret aquest al final va acabar tombat perquè realment era bunyol que no feia ni una cosa ni l'altra, no? I el govern espanyol ho ha intentat legislar de diferents maneres. Ja fa temps que estan obligats els venedors de productes homeopàtics a registrar-los, a presentar una sèrie de documentació. Ningú ho ha fet. A dia d'avui només hi ha una dotzena de productes que hagin passat aquest registre. I ara l'any passat van dir, no, és que ho dèiem en sèrio allò que dèiem, de veritat que heu de presentar aquest dossier, i algunes empreses, Boiron i companyia, estan començant a preparar els dossiers. Però el dossier aquest només han de demostrar que el seu producte no és tòxic, cosa que en principi més o menys ja ens creiem, que bàsicament és sucre. No han de demostrar eficàcia, o sigui, no han de demostrar que serveixi per res. I això és legalment, o sigui, és correcte. Ells poden posar un producte a la farmàcia sense haver de demostrar que serveix per res. Llavors dius, ostres, per legislar així gairebé que no calia ni que legislessiu.
Però tornem al mateix, no? Que el farmacèutic estaria donant un producte del qual no hi ha un aval científic que allò serveixi per curar.
I el que és pitjor, ho sap. Perquè podria ser que el farmacèutic no ho sabés, això, diguessis, no sé, jo no sóc un expert en cosmètica, et venc la crema i no sé si et funcionarà o no, però el farmacèutic tot això de l'homeopatia ho sap, perquè la carrera ho ha estudiat, i per tant és jo crec que és especialment greu. El paper dels farmacèutics jo crec que és molt greu, perquè molta gent que va a la farmàcia amb símptomes, a dir, mira, em tinc això, em pica aquí, em plona els ulls i no sé què, i moltes vegades és el farmacèutic el que recomana l'homeopatia. No és que la gent entri demanant-la, sinó que algú entra amb símptomes d'una grip i surt d'allà amb oscilococcinum. I això jo crec que és, des del punt de vista del farmacèutic, jo crec que és una violació del codi deontològic amb diferents articles.
Tenim l'homeopatia, el reiki, la naturopatia, la medicina tradicional xinesa, les flors de Bach. Per què estan tan de moda aquestes pseudomedicines?
Perquè en un nivell superficial són molt satisfactòries. perquè s'ocupen de tu, et tracten bé, sempre és un missatge positiu, sempre no fallen mai, però clar, si falla, en realitat el que ha fallat és la medicina científica. Algú que s'estigui curant una malaltia, jo sé, un càncer, amb quimio i a més faci reiki, si s'acaba morint no és mai el reiki. Sempre és que no li ha funcionat la quimio. Llavors no tenen, no fallen mai, no fallen mai. I tenen aquest component també una mica exòtic moltes vegades, tot i que de vegades, com el cas de l'homeopatia, està inventada per un alemany, no hi ha res exòtic a Alemanya, però que de vegades això, medicina tradicional xinesa o la ayurveda de l'Índia, no? Pues que l'esperança de vida a l'Índia és que eren 40 anys, fa 4 dies, no? I tenien la medicina ayurvèdica. Llavors, no som crítics amb aquestes coses. O sigui, som molt crítics amb altres temes, de vegades massa i tot, i en canvi amb aquestes medicines qualsevol persona ve a explicar, doncs això, que a l'hospital de no sé on fan reiki i li sembla bé.
I la medicina no ha de fer també autocrítica davant de la proliferació d'aquestes alternatives i intentar potser assumir alguns dels seus principis?
La medicina ha de fer autocrítica per moltes raons, perquè hi ha moltes coses que no funcionen a nivell estructural, els sistemes de salut i els hospitals i tot això, i també a nivell científic de coses que o no s'estan fent bé o no s'han fet bé o que es poden fer millor. I això es fa en major mesura o no tant, però es va fent. La idea d'integrar alguns d'aquests principis dintre de la medicina científica és contradictori, perquè la medicina és una activitat absolutament oportunista. O sigui, és una activitat que des de que va començar a ser científica fa 4 dies, fa com qui diu un segle i mig, qualsevol cosa que sembli que funciona la incorpora. I això poden ser plantes, poden ser extractes de no sé què, pot ser el que vulguis, qualsevol cosa, la medicina, els metges, de seguida que alguna cosa sembla que mostra que té un efecte, ho incorporen. Per tant, això ja s'està fent. Incorporar després tota la part més, diguem, mística o filosòfica, en realitat no li afegiria res. Sí que és cert que els metges moltes vegades han de millorar la seva empatia amb els pacients, la seva capacitat de tracte, moltes coses que els alternativistes ja les tenen, que t'escolten i es preocupen per tu i et pregunten coses, però això seria una mica cosmètic. En el nucli, la medicina, jo crec que funciona molt bé, els metges ho fan molt bé i el progrés mèdic es pot veure gairebé cada dia.
Jesús Porroy, doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona i autor del llibre Homeopatia sense embuts, una pràctica que prospera entre miracles i miratges. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres.
El Pou.